Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els ministeris d'Economia i Treball del govern espanyol han arribat a un acord per la modificació del subsidi d'atur que s'aprovarà. De fet, s'ha aprovat ja al Consell de Ministres. Entre les modificacions s'amplia l'import a 570 euros mensuals els primers 6 mesos. També el poden sol·licitar els menors de 45 amb càrregues familiars i es podrà comptabilitzar amb una feina durant 6 mesos. I la llei d'amnistia superarà el seu segon escull al Congrés dels Diputats la setmana del 8 de gener. La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, habilitarà el gener per poder celebrar el ple o la majoria que dona suport a la norma rebutjarà les esmenes a la totalitat que presentaran PP i Vox. El ple se celebrarà al Senat. Al mateix ple també s'hi aprovarà previsiblement el sostre de despesa i el decret òmnibus de mesures de l'executiu espanyol contra la crisi. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoca avui els diferents grups parlamentaris a una cimera sobre educació amb l'objectiu de revertir els mals resultats de l'informe PISA. En aquest sentit, Josep Rius, portaveu de Junts, avisa que la cimera no pot quedar només en una declaració de bones intencions.
Aquesta cimera no pot quedar en una mera declaració de bones intencions, sinó que és una cimera que ha de permetre posar fil a l'agulla, posar qüestions concretes al damunt de la taula, pressupost, calendarització sobre les accions que s'hagin de dur a terme per tal que siguin efectives i es pugui revertir la tendència d'aquest informe PISA, no només d'aquest, sinó d'aquests darrers informes PISA negatius que hi ha hagut i que s'han fet públics fa poc.
En aquest sentit, la consellera Anna Simó ha reiterat que no s'abordaran cops d'efectes, sinó canvis estructurals que s'hauran de negociar per assolir un consens de país. La lluita contra la segregació escolar i també la pobresa infantil seran el punt de mira del debat polític. I en esports, en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, setmana amb doble jornada. El Barça juga avui a la pista de l'Alba de Berlín. Els blaugranes, que van trencar una ratxa de 3 derrotes seguides, volen anar a tornar a guanyar la competició continental després de caure contra l'Olimpia Milano. El partit començarà avui a les 8 del vespre. I pel que fa al temps, avui dia plenament assolellat, amb un gran domini del sol, només a les planes de Lleida, a la Ribera d'Ebre i també a altres planes interiors i de les comarques de Girona tindrem molta boira, unes boires que es dissiparan de cara al migdia. A darrera hora del dia, també a Lleida apareixeran alguns núvols, però no deixaran per ara cap precipitació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts 19 de desembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 19 de desembre, avui arrenca una nova jornada intersetmanal tant a la primera com a la segona divisió masculines, amb el Girona líder de primera després d'una nova victòria ahir contra l'Alavés i l'Espanyol volent s'apropar aquesta nit a les posicions capdavanteres a segona i a les places d'ascens directe que té només 2 punts després de la derrota d'ahir del Valladolid. A més, ara parla Xavi en la prèvia del Barça-Almeria de demà, tot seguit mirem d'escoltar-lo. Farem la prèvia de l'Alba de Berlín-Barça d'Eurolliga masculina d'aquest vespre en una nova setmana de relació doble europea per als blaugranes en bàsquet, en vol, motor i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona continua a la seva i es manté líder a la primera divisió masculina després de 17 jornades.
Ahir els gironins van superar per clarament l'Alavés per 3-0 i tornen a situar-se en primera posició amb 2 punts més que el Real Madrid, que és segon, i 9 més que el Barça, que és tercer, i 10 més que l'Atlètic de Madrid, quart, però que encara té un partit pendent. Un doblet de Dobbik, que ja ha sumat 10 gols i és el segon màxim golejador de la Lliga per darrere de Bellingham, i un de Porto, ara titular, van encarrilar un partit tranquil per a l'equip de Mitchell, que dijous enfrontarà l'últim partit de l'any al camp del Betis.
Avui mateix comença ja la 18a jornada a la primera masculina, amb tres partits, un Rayo Vallecano-València, un Granada-Sevilla i un Atlètic de Madrid-Getafe.
El Barça rebrà demà a les 7 de la tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys el cué de la categoria, l'Almeria, que encara no ha guanyat cap partit i suma 5 punts després de 17 jornades. Dijous, a la mateixa hora, el Girona jugarà a Sevilla, al camp d'un rival directe en la lluita per Europa com el Betis. I ara mateix a 17 punts dels gironins, just abans que el Real Madrid visiti el camp de l'Alavés dijous a 9:45 de la nit.
A aquesta hora comença la roda de premsa de l'entrada del Barça, Xavi Hernández. Mirarem d'escoltar-lo tot seguit. Un Barça que ahir va conèixer, o explicàvem ahir, el seu rival per als vuitens de final de la Champions masculina, el Nàpols.
El campió italià s'enfrontarà al campió de la Lliga Espanyola en una eliminatòria que ja té horaris. L'anada serà a l'estadi Diego Armando Maradona, a Nàpols, el dimecres 21 de febrer, i la tornada, 3 setmanes després, el dimarts 12 de març, a Montjuïc. Els dos partits a les 9 de la nit. Pel que fa a la resta d'emparellaments de vuitens de la Champions masculina per als equips de la Lliga Espanyola, el Real Madrid s'enfrontarà al Leipzig alemany, la Real Societat al PSG de Luis Enrique i Dembélé, i l'Atlètic de Madrid jugarà contra l'Inter de Milà.
Tornant a la Lliga, avui comença una nova jornada intersemanal a la primera, però també a segona.
L'Espanyol rep aquesta nit al Burgos amb l'objectiu de tornar a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho. Ramis té les baixes de Víctor Ruiz, Nico Melamed, Cabrera i Lazo per lesió, i de Pol Lozano i Grajera per sanció. Malgrat els punts perduts en els últims partits, el conjunt perico continua tenint l'ascens directe a tocar, després de la derrota d'ahir del Valladolid al camp del filial del Villarreal. El partit d'avui, Espanyol-Burgos, a l'Stage Front Stadium, serà a 9:45 de la nit.
Per cert, ahir es va celebrar a Barcelona la Gala de les Estrelles del Futbol Català del 2023.
Aitana Bonmatí i Oriol Romeu van ser els grans protagonistes de la cerimònia. La pilota d'or va ser guardonada amb el premi a la millor futbolista catalana del 2023. I Romeu, ara amb protagonisme força residual al Barça, després de fer una gran temporada al Girona, va ser escollit millor jugador català de l'any, en una gala conduïda per l'humorista Quim Masferrer, en què també van ser premiats Alejandro Valde i Maria Pérez com a jugador i jugadora amb més projecció, Pep Guardiola com a millor entrenador, Víctor García Verdura com a millor àrbitre i Gerard Moreno i Javi Puado com a màxims golejadors i Irina Uribe del Llevant les Planes com a màxima golejadora, a més de la blaugrana del blaugrana Sergio González com a millor jugador de futbol sala.
Ara escoltarem a Aitana també el que va dir sobre un nou reconeixement a la pilota d'or a la de Sant Pere de Ribes. En bàsquet, el Barça afronta de nou doble jornada d'Eurolliga masculina aquesta setmana.
Després de la important victòria de diumenge contra el Baskonia, que trencava amb la pitjor ratxa de la temporada, de 3 derrotes consecutives, els blaugranes visiten aquest vespre la pista de l'Alba de Berlín, el cué de l'Eurolliga després d'haver guanyat només 2 dels 14 partits disputats. El Barça, en canvi, és segon, empatat amb 10 triomfs, a la Virtus de Bologna i a 3 victòries del líder, el Real Madrid.
El Barça juga avui a Berlín a les 8 de l'vespre i divendres a Kaunas, a Lituània, contra els Žalgiris. I més bàsquet, ahir a la tarda l'Uni Girona va explicar els motius de la destitució de la fins ara entrenadora, Laura Antoja.
La directora esportiva, Laia Palau, va argumentar que no només era pels resultats, sinó també pel joc, que no convencia ni el club ni a l'afició de Fontejau. L'Uni anunciarà la setmana que ve la persona que substitueix Antoja, que serà, segons Laia Palau, algú amb experiència a les banquetes d'èlit perquè tingui una adaptació ràpida. De moment, aquesta setmana, el segon entrenador, Jordi Sargatal, dirigirà l'equip.
L'únic que demà té la tornada dels 16 de final d'Eurocup femenina a casa contra el Szeged hongarès, i dissabte s'enfrontarà el Guernica a la Lliga Femenina, un Guernica, per cert, que també estrenarà entrenador.
El club basc ha destituït el seu fins ara entrenador, exseleccionador espanyol sub-16, sub-18 i sub-19, Mario López, per presumptes abusos sexuals a una menor entre els anys 1998 i 2001, un cas que va destapar ahir el diari El País.
En handbol, tornant a la part esportiva, el CAXA Granollers tornarà a competir aquest vespre després d'un mes d'aturada.
Les granollerines visiten a 9:45 del vespre la pista del Porriño Gallec en un partit pendent de la 8a jornada de la Lliga Guerreres. En cas de guanyar, el Granollers empataria amb el tercer classificat, l'Atlético Guardés, just abans d'enfrontar-se divendres que ve al líder, el Veravera Basc.
De fet, el Granollers encara té, comptant el d'avui, 3 partits de Lliga abans que acabi l'any. El d'aquest divendres contra el Veravera i el divendres següent, 29 de desembre, a la pista de l'Oviedo. I en categoria masculina, en handbol encara, en canvi, la competició de clubs ja està aturada.
Els jugadors estan ara mateix de vacances, però pensant ja en l'europeu, pel qual el seleccionador espanyol, el català Jordi Rivera, ha convocat 7 catalans. I en terra feta, Joan Canyelles, Jan Gurri, Aleix Gómez, Dani Fernández, Adrià Figueres i el joveníssim Peter Txikuza. a més dels blaugranes Gonzalo Pérez de Vargas i Javier Rodríguez. Són entre els 20 seleccionats en la concentració prèvia d'Espanya just després de Nadal, entre el 26 i el 30 de desembre a Ceuta. I just després de Cap d'Any, la selecció s'instal·larà a Granollers entre el 2 i 6 de gener per jugar un torneig de preparació contra Polònia, Eslovàquia i Sèrbia, d'on sorgirà la llista definitiva de 18 jugadors que disputaran el Campionat d'Europa a Alemanya entre el 10 i el 28 de gener.
En futbol sala, la Final Four de la Champions masculina ja té seu.
La capital d'Armènia, Yerevan, acollirà la final a 4 de la màxima competició continental, a la qual hi participaran el Barça, el Palma, vigent campió, i dos portuguesos, el Benfica i l'Sporting. Aquesta Final Four es disputarà entre el 3 i el 5 de maig de l'any que ve.
En tenis un apunt, Rafa Nadal va confirmar ahir la seva presència al Godó de l'any que ve.
Després de pràcticament un any sense competir per lesió, el tenista manacorí tornarà al torneig de Brisbane a Austràlia a principis de gener i a l'abril participarà al Barcelona Open Bank Sabadell, torneig amb el qual hi té un vincle especial després d'haver-lo guanyat en 12 ocasions, l'última el 2021, superant a la final el grec Stefanos Tsitsipas.
Nadal serà el Godó i un altre campió de Tadej Pogačar correrà per primera vegada l'any que ve la Volta Ciclista a Catalunya.
L'eslové debutarà a la cursa catalana que es disputarà del 18 al 24 de març per preparar-se també per a la seva estrena al Giro d'Itàlia entre el 4 i el 26 de maig, prèvia al Tour de França, al juliol i als Jocs Olímpics de París a l'agost.
I un dia a punt, aquesta nit a Olot es farà la preestrena del documental El Gran Show.
Es tracta del seguiment de la temporada més intensa i inesperada de les patinadores del grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot, des de les desfetes al Campionat de Catalunya i d'Espanya fins al triomf al Campionat del Món de Colòmbia. El documental, produït per la xarxa i Olot Televisió, s'estrenarà als cines Olot i posteriorment es podrà veure a través de la xarxa Més a partir del dia de Nadal a les 10 de la nit.
Dimarts 19 de desembre, 12 minuts passant de la 1 del migdia, comencem parlant de futbol i del Girona, que no s'atura i continua després de 17 jornades i pràcticament completada la primera volta, continua líder en solitari de la primera divisió masculina. No hi va haver relaxament després de la gran victòria de la setmana passada a Montjuïc contra el Barça i ahir l'equip de Michel va superar clarament l'Alavés per 3-0 amb doblet de Dobbik, que ja és el segon màxim golejador de la Lliga amb 10 dianes, només per darrere de Bellingham, i gol de Porto, que hi va ser titular suplint el lesionat Sigankov. Amb el partit ja sentenciat, el Girona sí que es va relaxar una mica, tot i que no va patir i va controlar perfectament les transicions d'un Alavés que, per exemple, va complicar molt més la vida al Barça ara fa poques setmanes. Tot i la victòria a la classificació, el tècnic Michel continuava sent prudent.
El Madrid sí que va a pelear la Liga, el Barça sí que va a pelear la Liga, l'Atleti sí que va a pelear la Liga. Nosotros nos tenemos que ganar ese derecho en la jornada 30. No pienso en eso, porque queda muchísimo. Estamos en la jornada 17. Vamos a acabar el año de la mejor manera, a intentar ganar en el campo del Real Betis, que es un partido precioso para jugar, con un ambiente espectacular y con la dificultad máxima, porque es un equipo también que va a estar luchando por Europa. Así que a disfrutar de este momento, último partido con nuestra afición aquí.
El Girona, que és líder en solitari, amb 2 punts més que el Real Madrid, que és segon, 9 més que el Barça, que és tercer, i 10 més que l'Atlètic de Madrid, que és quart, però encara té un partit pendent. I ja agafa un avantatge encara més considerable respecte a la Champions. 12 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, 14 més que la Real Societat, que ocupa plaça d'Europa League, i 17 més que el Betis, el primer que ara mateix es quedaria fora d'Europa, i el proper rival, com dèiem, del Girona, en l'última jornada de l'any a primera, que comença avui mateix. Els gironins visiten Sevilla dijous per enfrontar-se a l'equip de Pellegrini a les 7 de la tarda. Abans, el Barça rebrà Montjuïc demà al Cuel, Almeria, amb l'obligació de guanyar per no perdre encara més punts a la lluita per la Lliga. Ara mateix està parlant Xavi Hernández, de nou a l'enrere de la premsa prèvia. L'escoltem?
O si fas alguna cosa, perquè el desgast que això genera és molt, molt important. Gràcies.
Doncs no, estic amb mi mateix, estic amb l'estaf, crec molt en el que faig. Soc molt cabut i soc molt positiu, intento, evidentment ho passo molt malament quan no guanyem, no? O quan les coses no surten, o quan l'equip juga malament, que sóc el màxim responsable.
Un Xavi que, quan l'estàvem escoltant ara mateix, després escoltarem el més destacat, ha confirmat fa una estona que Vitor Roque s'incorporarà després de les vacances de Nadal. Per tant, el nou fitxatge del Barça, que ja estarà disponible per l'any que ve, per al 2024, per al gener, tal com estava previst. De fet, no s'havia especulat que no el podrien incorporar al Barça per temes de fair play, però finalment, com ha confirmat confirmat Xavi, sí que hi serà. Demà a les 7 de la tarda aquest Barça-Almeria, encara sense Vitor Roque a l'estadi olímpic Lluís Companys, un Almeria que no ha guanyat cap partit a primera, només porta 5 punts després de 17 jornades, i el Barça, que ho explicàvem ahir, jugarà contra el Nàpols d'aquí a 2 mesos, als vuitens de final de la Champions masculina. Així ho valorava el director de futbol, Deco.
Es bueno volver aquí, no entrar ahora en la segunda ronda, que ahora está con los de Europa League, ¿no? Entonces nosotros es bueno tener la sensación otra vez de estar en Champions. Al final está lejos, pero nos vamos a estar preparados en su momento. Creo que Nápoles es un equipo difícil, que no está quizá en su mejor momento esta temporada, pero es el vigente campeón de Liga, tiene grandes jugadores, o sea, me imagino que será un partido duro.
I ahir la tarda ja coneixíem els horaris d'aquesta eliminatòria. L'anada es disputarà a Nàpols, a l'estadi Diego Armando Maradona, el dimecres 21 de febrer a les 9 de la nit, i la tornada serà el dimarts 12 de març a la mateixa hora, a Barcelona, a Montjuïc. Veurem com arriben els dos equips, però perquè encara queda molt per aquesta eliminatòria, i el més immediat, com dèiem, és que aquesta jornada intersemanal comença avui a primera i també a segona. L'Espanyol rep aquesta nit a l'Stage Front Stadium al Burgos, un equip de mitja taula, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho per retallar distàncies en la part alta de la classificació. Per sort, per al conjunt pericú, els seus rivals també es van deixar en punts. Sense anar més lluny, ahir va perdre el Valladolid, al camp del filial del Villarreal, i, per tant, l'Espanyol té la segona plaça, l'ascens directe, per tant, a primera, a només 2 punts. El líder, el Leganés, està a 5. Per al tècnic pericú, Luis Miguel Ramis, el gran repte és aconseguir continuïtat i regularitat.
Desde luego, después de haber obtenido un buen resultado, lo que quiero es que el siguiente sea bueno. Por lo tanto, está bien. Buscamos con muchísima ilusión ser nosotros, plasmarlo en el campo, demostrar de lo que somos capaces, y cada partido es diferente, pero tenemos que conseguir minutos buenos de continuidad, de no dejar crecer al rival y de, como siempre, ir hacia donde nosotros queramos, no hacia donde quiera el rival, aunque haya momentos del partido, lógicamente, en que el rival te apriete y tengamos que responder.
Veurem si avui a casa trobem la millor versió de l'Espanyol, que és molt irregular, sobretot fora de casa, que no podrà comptar avui amb els lesionats Víctor Ruiz, Nico Melamed, Cabrera i Lazo, a més dels sancionats Pol Lozano i José Grajera. A 9:45 de la nit, l'últim partit de l'any per als pericus a Cornellà al Prat, aquest Espanyol-Burgos. I encara en futbol, un parell de punts més. Aitana Bonmatí i Oriol Romeu van ser els grans protagonistes de la Gala de les Estrelles del 2023 del futbol català, organitzada per la Federació Catalana, que es va celebrar ahir al vespre a Barcelona. La pilota d'or va ser guardonada amb el premi a la millor futbolista catalana del 2023 i va reconèixer que encara no ha assumit tot el que ha aconseguit aquest any.
Si m'ha donat temps a assumir-ho, sempre és una pregunta que m'han fet bastants cops últimament i sempre dic el mateix. Crec que el futbol, com la vida, passa molt ràpid, hi ha nous reptes, en nova temporada, noves il·lusions, i la veritat és que no. No m'ha donat temps d'acabar de valorar tot el que he aconseguit i hem aconseguit aquest any, però estic segura que quan passin els anys i estigui retirada a casa meva, miraré enrere i diré que el 2023 va ser un dels millors anys de la meva vida.
Aitana, millor jugadora, i Oriol Romeu, ara amb protagonisme força residual al Barça, després de fer una gran temporada al Girona la passada, va ser escollit millor jugador català de l'any en una gala conduïda per l'humor de Quim Masferrer, en què també van ser premiats Alejandro Valde i Maria Pérez com a jugador i jugadora amb més projecció, Pep Guardiola com a millor entrenador, Víctor García Verdura com a millor àrbitre, i Gerard Moreno i Juan Puado com a màxims golejadors, amb 7 gols, el del jugador del Villarreal i el jugador de l'Espanyol, i Irina Uribe, de Llevant les Planes, com a màxima golejadora. A més, el Barana Sergio González com a millor jugador de futbol sala. I ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat per l'audiència ha estat el gol d'Enric Vaquero, del Manresa, en l'empat a 2 del seu equip a l'Olímpic de Terrassa, a la segona federació masculina, amb el 39% dels vots. S'ha imposat a les dianes de Boris Garros, de Cerdanyola, també a segona federació, de Lolo Garrido, de la Rapitenca, a tercera, i de Jofre Xerta, també del Terrassa, en el mateix partit, també a segona federació. I no marxem de Terrassa, perquè ahir es va confirmar que Dani Andreu no seguirà dirigint la banqueta del Sant Cristóbal, que després d'un parell de temporades la part d'altra ha tingut un inici de curs força irregular al grup 5 de tercera federació. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Dani Andreu ja no és entrenador del Sant Cristóbal. El fins ara tècnic presentava la seva dimissió, acceptada per la junta directiva, i a partir d'ara comença la cursa per trobar qui serà el nou entrenador, el nou capità de la nau del Sant Cristóbal. Tot fa indicar que serà Cristian García, l'exentrenador del Terrassa Futbol Club, de l'Hospitalet, del Vilafranca i del Sant Andreu. Recordem que ara estava entrenant a un dels equips infantils del Sant Cristóbal i, com dèiem, és el primer candidat a la llista per ser el nou entrenador del conjunt parroquial pel que resta de temporada. També ha començat a transcendir una mica qui seria el seu segon. Seria Bernardo Tapia, exentrenador de la Unió Deportiva San Lorenzo, també extècnic del Deportivo de la Coruña i ara al Terrassa Futbol Club exercint feina de tècnic. Per tant, s'espera que en les properes hores es pugui ja saber de manera oficial qui serà el nou entrenador. També a l'espera de saber si el conjunt parroquial farà algun moviment al mercat d'hivern per reforçar la plantilla. S'acaba aquesta tercera etapa de Dani Andreu a la banqueta del Sant Cristóbal, on, recordem, va aconseguir l'èxit més gran de tota la història del conjunt parroquial, i és que es va quedar a només una eliminatòria de pujar a la segona federació.
En bàsquet, avui torna a jugar el Barça, en aquest cas desembre, en aquest desembre tapaïdíssim de partits. Aquest vespre toca Eurolliga masculina, de setmana de doble jornada també, i després de tres partits al Palau i d'una petita crisi amb tres derrotes consecutives, trencades diumenge amb la victòria contra el Baskonia, avui els blaugranes tornen a jugar fora, en aquest cas a la pista de l'Alba de Berlín, al CUE de l'Eurolliga. El tècnic Roger Grimau assumia un cop més la pressió d'haver de guanyar l'equip alemany, com dèiem, l'últim a l'Eurolliga després de guanyar només dos dels 14 partits jugats. Un Grimau que analitzava el rival d'avui i reconeixia que estava més tranquil després de la victòria de diumenge.
Tranquil, no tant pel resultat que també, sinó per haver fet una bona feina i haver recuperat sensacions, però a la vegada ha donat moltes voltes al cap i ja està, no dona temps de relaxar-se. No? Tenen un estil de joc complicat a parar, són molt ràpids, són molts jugadors que són capaços de ficar la pilota a terra, a bons tiradors, amb pilotes de poste baix, allà a casa seva juguen a una velocitat diferent. Vull dir que hem d'estar molt, molt sòlids per guanyar.
Els blaugranes, que són segons, empatats amb la Virtus de Bologna, i a tres victòries del Madrid, el líder, que només ha perdut un partit. Aquest vespre, a les 8, aquest Alba de Berlín-Barça. I us ho explicàvem ahir, l'Esparun Girona va decidir, per sorpresa, destituir l'entrenador a Laura Antoja després de la derrota, sobretot de dissabte, a Fontejau contra Estudiantes. Ahir a la tarda es va explicar i va donar els motius. La directora esportiva, Laia Palau, ens omplia des de Televisió de Girona, la Luna Blanco.
Les darreres derrotes de l'equip, 18 punts de diferència per sota contra el Movistar Estudiantes en el partit de dissabte passat, 4 partits perduts en Lliga Femenina, han portat el club a prendre la decisió de rescindir-li el contracte. Laia Palau, directora esportiva de l'Espar Girona, ha explicat alguns dels motius de la decisió.
La sensació que teníem des del club era que l'equip, doncs, no acabava de convèncer. Vull dir, ni a nosaltres ni al públic de Fontejau. I que aquest any hem fet una aposta important amb aquesta plantilla que podria ser d'Eurolliga i sí, com a club tenim una urgència. Per tant, hem decidit prendre aquesta decisió perquè estem a mitjans de temporada ja, encara que no hàgim acabat la primera ronda, però estem a mitjans de temporada i que pensem que és el moment idoni per intentar revertir aquesta situació.
D'altra banda, Jordi Sargatal, el segon entrenador de l'Espar, serà l'encarregat de dirigir els pròxims entrenaments fins que es trobi un nou relleu a la banqueta. Un relleu que, com assegura Palau, serà amb experiència i en principi s'incorporarà al llarg del Nadal. I un recanvi que encara no està tancat i, per tant, no podem oficialitzar. Però, com afirma Laia Palau, és una substitució feta al pel bé de l'equip i per lluitar per tot, ja que des del club mantenen les opcions.
El perfil que busquem d'entrenador no farem invents. Intentarem buscar algú que tingui experiència i que sàpiga de què va això, perquè també l'adaptació sigui el més ràpid possible. Nosaltres seguim sent ambiciosos. Crec que tenim una plantilla suficient com per competir i estar dalt, i en aquestes estem. Sempre totes les decisions que prenem són pensant que volem millorar l'equip.
Una decisió que ha de servir per fer reaccionar l'equip i per revertir la situació que viu l'Uni després de tot el projecte que ha invertit el club fent una gran inversió i fent un equip d'Eurolliga amb un alt pressupost.
En handbol, avui torna a la Lliga Guerreres Iberdrola per al CAC Granollers, després de més d'un mes d'aturada pel Mundial Femení. Aquest vespre les vallesanes visiten la pista del Porriño Gallec en un partit pendent de la primera volta, que no serà l'últim de l'any, ja que tornaran a jugar aquest divendres i el següent en aquest retorn a la competició de clubs. Escoltem el tècnic de les vallesanes, Robert Cuesta.
Després de tant temps sense competir, doncs tornem a competir en un partit aplaçat de la jornada 8. Això implica que ja acabaríem la primera volta, jugàvem una pista complicada contra un equip que juga molt bé, molt bones jugadores, però nosaltres també som conscients de la importància del partit, som conscients de com juguen elles, quins són els seus punts forts i els seus punts febles, i sens dubte anem a competir al màxim aquest partit.
Aquest vespre a 2:15, aquest Porriño Granollers, les granollerines que són quartes després d'un molt bon inici i de guanyar avui empatarien amb l'Atlético Guardés a la tercera posició i en només 3 dies divendres s'enfronten al Vera Vera Basc, al líder. I abans d'acabar en hoquei patins, aquest cap de setmana passat va tornar a l'hoquei lliga femenina després de l'aturada per l'europeu d'Olot i vam tenir canvi de líder. El Palau, després de golejar el Sant Cugat, supera la classificació al Vilassana, que va caure a Fraga en una jornada en què el millor gol és precisament el de la jugadora del Fraga, Maria Sanjurjo, amb un contundent 85% dels vots per davant dels de Dan Anton, del Voltregà, el d'Adriana Soto, del mateix Fraga, i d'Anara López, del Manlleu. Recordeu que podeu votar cada dilluns a la xarxa X, a Twitter, el millor gol de la jornada en hoquei patins com en futbol català, a més de revisar els gols al compte @esportsenxarxa. I no baixem dels patins, perquè avui tindrà lloc la presentació del documental coproduït per la xarxa i Olot Televisió, El Gran Show, que segueix una temporada intensa i de molta emoció per al Club Patinatge Artístic Olot, que perd a l'inici dels campionats de Catalunya i d'Espanya, però acaba guanyant el Mundial de Colòmbia. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Aquest vespre s'estrena al Cines Olot el documental sobre la temporada del Club Patinatge Artístic Olot. Sota el títol del Gran Show, en aquest audiovisual s'hi mostra tota l'evolució que fa l'equip 14 vegades campió del món en una temporada que ha estat especialment intensa i en la qual l'equip es va haver de sobreposar a un mal campionat d'Espanya, però que va concloure amb un nou títol de campiones del món. El documental el fa la xarxa en coproducció amb Olot Televisió, mitjà de Corissa Media Group, i s'estrenarà aquest diumenge per les televisions locals a través de la xarxa Més.
Gràcies, Gerard, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag. Show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
We'll be right back.
Bon dia i bon dimarts 19 de desembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 19 de desembre, programa molt de futbol, amb la prèvia d'una nova jornada intersetmanal, tant a primera com a segona masculina, és l'última de l'any. Avui juga l'Espanyol contra el Burgos, demà juga el Barça, també a casa contra l'Almeria, i ahir va tancar la jornada anterior al Girona, el líder de primera, actual líder encara en solitari, amb 2 punts més que el Madrid i 9 punts més que el Barça, un Girona que torna a jugar dijous, en aquest cas al camp del Betis. Futbol, però també bàsquet, amb Eurolliga masculina, i motor. Escoltarem Isidre Esteve just abans que marxi, que viatgi ja cap a l'Aràbia Saudita, on disputarà a partir del 5 de gener a un nou Rally Dakar, el seu 19è Dakar. Atenció d'Isidre Esteve. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Albert Soler, Albert, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona continua la seva i es manté líder a la primera divisió masculina després de 17 jornades.
Ahir els gironins van superar per clarament l'Alavés per 3-0 i tornen a situar-se en primera posició amb 2 punts més que el Real Madrid, que és segon, 9 més que el Barça, que és tercer, i 10 més que l'Atlètic de Madrid, que és quart, però encara té un partit pendent. Un doblet de Dobbik, que ja ha sumat 10 gols i és el segon màxim golejador de la Lliga per darrere de Bellingham, i un de Porto, ahir titular, van encarrilar un partit tranquil per a l'equip de Mitchell, que dijous afrontarà l'últim partit de l'any al camp del Betis.
Avui mateix ja comença la 18a jornada, l'última de l'any, a la primera masculina, amb 3 partits, un Rayo Vallecano-València, un Granada-Sevilla i un Atlètic de Madrid-Getafe.
El Barça rebrà demà a les 7 de la tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys el cué de la categoria, l'Almeria, que encara no ha guanyat cap partit i suma 5 punts després de 17 jornades. Dijous, a la mateixa hora, el Girona jugarà a Sevilla, al camp d'un rival directe en la lluita per Europa com el Betis. Ara mateix, a 17 punts dels gironins, just abans que el Real Madrid visiti el camp de l'Alavés dijous a 9:45 de la nit.
Fa una estona acaba la roda de premsa de prèvia de Xavi Hernández, l'entrenador del Barça. Mirarem d'escoltar tot seguit algunes de les coses més destacades i demà, evidentment, farem la prèvia més extensa d'aquest Barça-Almeria. Un Barça que ahir va conèixer, ho explicàvem aquí, el seu rival per als 8ens de final de la Champions masculina. Serà el Nàpols.
El campió italià s'enfrontarà al campió de la Lliga Espanyola en una eliminatòria que ja té horaris. L'anada serà a l'estadi Diego Armando Maradona a Nàpols el dimecres 21 de febrer i la tornada 3 setmanes després, el dimarts 12 de març, a Montjuïc, als dos partits, a les 9 de la nit. Pel que fa a la resta d'emparellaments de 8ens de la Champions masculina per als equips de la Lliga Espanyola, el Real Madrid s'enfrontarà al Leipzig alemany, la Real Societat al PSG de Luis Enrique i Dembélé, i l'Atlètic de Madrid jugarà contra l'Inter de Milà.
Tornant a la Lliga, avui comença una nova jornada intersetmanal a la primera, però també a segona divisió.
L'Espanyol rep aquesta nit al Burgos amb l'objectiu de tornar a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho. Ramis té les baixes de Víctor Ruiz, Nico Melamed, Cabrera i Lazo per lesió i de Pol Lozano i Grajera per sanció. Malgrat els punts perduts en els últims partits, el conjunt perico continua tenint l'ascens directe a tocar, després de la derrota d'ahir del Valladolid al camp del filial del Villarreal. El partit d'avui, Espanyol-Burgos, a l'Esteix Front Stadium, és a 2:45 de la nit.
Per cert, ahir es va celebrar a Barcelona la gala de les estrelles del futbol català del 2023.
Aitana Bonmatí i Oriol Romeu van ser els grans protagonistes de la cerimònia. La pilota d'or va ser guardonada amb el premi a la millor futbolista catalana del 2023. I Romeu, ara amb protagonisme força residual al Barça, després de fer una gran temporada al Girona, va ser escollit millor jugador català a la gala, en què també van ser premiats Alejandro Valde, Maria Pérez com a jugador i jugadora amb més projecció, Pep Guardiola com a millor entrenador, Víctor García Verdura com a millor àrbitre i Gerard Moreno i Puado com a màxims golejadors i Irina Uribe, del Llevant les Planes, com a màxima golejadora, a més del blaugrana Sergio González com a millor jugador de futbol sala.
En bàsquet, el Barça afronta de nou doble jornada d'Eurolliga masculina aquesta setmana.
Després de la important victòria de diumenge contra el Baskonia, que trencava la pitjor ratxa de la temporada de 3 derrotes consecutives, els blaugranes visiten aquest vespre la pista de l'Alba de Berlín, el cué de l'Eurolliga després d'haver guanyat només 2 dels 14 partits disputats. El Barça, en canvi, és segon, empatat amb 10 triomfs, amb la Virtus de Bologna i a 3 victòries del líder, el Real Madrid.
El Barça juga avui a Berlín a les 8 i divendres a Kaunas, a Lituània, contra els Žalgiris. I més bàsquet. Ahir a la tarda, l'Uni Girona va explicar els motius de la destitució de la fins ara entrenadora Laura Antoja.
La directora esportiva, Laia Palau, va argumentar que no només era pels resultats, sinó també pel joc, que no convencia ni al club ni a l'afició de Fontejau. L'Uni anunciarà la setmana que ve la persona que substitueix Antoja, que serà, segons Laia Palau, algú amb experiència a les banquetes d'èlit perquè tingui una adaptació ràpida. De moment, aquesta setmana, el segon entrenador, Jordi Sargatal, dirigirà l'equip.
L'única demà té la jornada dels setens de final de la tornada dels setens de final d'Eurocup femenina, a casa contra el Stuttgart hongarès, i dissabte s'enfrontarà el Guernica a la Lliga Femenina, un Guernica, per cert, que també, per un altre motiu, estrenarà entrenador.
El club basc ha destituït el seu, fins ara entrenador, exseleccionador espanyol sub-16, sub-18 i sub-19, Mario López, per presumptes abusos sexuals a una menor entre els anys 1998 i 2001, un cas que va destapar ahir el diari El País.
En handbol, tornant a la part esportiva, el CAC Granollers tornarà a competir aquest vespre després d'un mes d'aturada.
Les granollerines visiten a 8:45 del vespre la pista del Porriño gallec en un partit pendent de la 8a jornada de la Lliga Guerreras. En cas de guanyar, el Granollers empataria amb el tercer classificat, l'Atlético Guardés, just abans d'enfrontar-se divendres que ve al líder, el Vera Vera Basc.
De fet, el Granollers encara té, comptant a l'avui, 3 partits de Lliga abans que s'acabi l'any. El d'aquest divendres contra el Vera Vera, el de divendres següent, el 29 de desembre, a la pista de l'Oviedo. En futbol sala, la Final Four de la Champions masculina ja té seu.
La capital d'Armènia, Yerevan, acollirà la final a 4 de la màxima competició continental, en la qual hi participaran el Barça, el Palma, vigent campió, i 2 portuguesos, el Benfica i l'Sporting. Aquesta Final Four es disputarà entre el 3 i el 5 de maig de l'any que ve.
En tenis, un apunt, Rafa Nadal va confirmar ahir la seva presència al Godó de l'any que ve.
Després de pràcticament un any sense competir per lesió, el tenista manacorí tornarà al torneig de Brisbane a Austràlia a principis de gener i a l'abril participarà a Barcelona a l'Open Bank Sabadell, torneig amb el qual hi té un vincle especial després d'haver-lo guanyat en 12 ocasions, l'última el 2021, superant a la final el grec Stefanos Tsitsipas.
Nadal serà el Godó i un altre campió, Tadej Pogačar, correrà per primera vegada l'any la que ve la Volta Ciclista a Catalunya.
L'eslové debutarà a la cursa catalana que es disputarà del 18 al 24 de març per preparar-se també per a la seva estrena al Giro d'Itàlia entre el 4 i el 26 de maig, prèvia al Tour de França al juliol i als Jocs Olímpics de París a l'agost.
I un últim punt, aquesta nit a Olot es farà la preestrena del documental El Gran Show.
Es tracta del seguiment de la temporada més intensa i inesperada de les patinadores del grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot, des de les desfetes al Campionat de Catalunya i d'Espanya fins al triomf al Campionat del Món de Colòmbia. El documental, produït per la xarxa i Olot Televisió, s'estrenarà als Cines Olot i posteriorment es podrà veure a través de la xarxa Més a partir del dia de Nadal a les 10 de la nit.
Dimarts 19 de desembre, 9 minuts passen de 2:45 del migdia. Comencem parlant de futbol i del Girona, que no s'atura i continua. Després de 17 jornades i pràcticament completada la primera volta, líder en solitari a la primera divisió masculina. No hi va haver relaxament després de la gran victòria de la setmana passada a Montjuïc i ahir l'equip de Michel va superar clarament l'Alavés per 3-0 amb doblet de Dovbik, que ja és el segon màxim golejador de la Lliga amb 10 dianes, només per darrere de Bellingham, i gol de Porto, que ahir va ser titular sorprint el lesionat Víctor Sigankov. Amb el partit ja sentenciat, el Girona sí que es va relaxar, tot i que no va patir i va controlar perfectament les transicions d'un Alavés que, per exemple, havia complicat molt més la vida del Barça ara fa poques setmanes. Televisió de Girona, Luna Blanco.
El Girona va liquidar l'Alavés en un nou maig per emmarcar dels gironins. Una gran primera part amb una diana de Dovbik i una de Porto van guiar el conjunt gironí cap a la senda del triomf. Una nova victòria que, encara amb 2 partits per disputar la primera volta, tanca pràcticament un primer tram de competició amb uns números únicament a l'alçada dels campions. Així comenta el partit Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
Hemos minimizado mucho el potencial del Alavés. en transición, en capacidad de ganar segundas jugadas. Han tenido que correr mucho ellos detrás del balón porque hemos controlado, se lo hemos escondido desde el primer minuto y no han podido correr. Yo hoy me esperaba un partido muchísimo más duro, muchísimo más complicado, con transiciones del rival, pero no hemos dejado en ningún momento. Luego ya con 3-0 sí que ha habido un partido más alterno, pero creo que hasta ese 3-0 hemos hecho un partido increíble.
Les dianes de Dobvig i Porto a la primera part van deixar el maig pràcticament sentenciat. A la represa, l'Alavés va avançar línies, es va tirar endavant per intentar fer un gol que el posés al partit. Una gran jugada individual de Couto per la banda dreta va ser castigada des del punt de penal i Dobvig no va fallar posant el 3-0 definitiu i la cirereta del pastís. Un gol que va esvair les esperances vitorianes en un maig molt complet. Un Mitchell que amb el resultat de 3-0 va donar minuts a jugadors menys habituals i va dosificar els jugadors importants pel següent maig que disputaran els gironins aquest proper dijous a partir de les 7 de la tarda al Benito Villamarín davant el Betis. Un Girona que segueix líder a la primera divisió i tanca el millor any de la seva història a Montilivi, amb una altra victòria convincent.
Gràcies, Luna. El Girona, que és líder en solitari amb 2 punts més que el Real Madrid, que és segon, 9 més que el Barça, que és tercer, i 10 més que l'Atlètic de Madrid, que és quart, però encara té un partit pendent. I ja agafa un avantatge encara més considerable respecte a la Champions. 12 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, que és cinquè, 14 més que la Real Societat, que ocupa plaça d'Europa League, i 17 de Conference League, volia dir, i 17 més que el Betis, el primer que ara mateix es quedaria fora d'Europa, i el proper rival, com dèiem, del Girona, a l'última jornada de l'any a primera, que comença avui mateix. Els gironins visiten Sevilla dijous per afrontar-se a l'equip de Pellegrini a les 7. Abans, demà el Barça rebrà Montjuïc al CUE, a l'Almeria, amb l'obligació de guanyar per no perdre encara més punts en aquesta lluita per la Lliga. Fa una estona han aparat el tècnic Xavi Hernández a la roda premsa prèvia. L'escoltem.
Hem d'anar pas per pas i demà és un pas important. Creiem que tornem a tenir bon futbol, però necessitem guanyar partits. Per tant, demà és partit importantíssim per nosaltres. Juguem a casa, necessitem a l'afició i nosaltres fer un bon partit. Necessitem fer aquest partit complet que ens falta fins ara, no?
Un Xavi que de nou parlava de fer un pas endavant.
A la Lliga el que ens fa tenir 9 punts de diferència amb el Girona són errors nostres, de contundència a les àrees, tant en defensa com, sobretot, diria, en atac. Aquesta manca d'efectivitat ens ha passat en molts partits i crec que és el que ens està faltant. Per tant, a partir de demà, doncs, a intentar reconduir la situació a la Lliga, que no és de privilegi, evidentment, és una situació incòmoda, però que és remuntable.
Xavi, que també ha confirmat l'arribada de Vitor Roque al Nadal, després de Nadal, vaja, al gener, com a nou reforç, també ha explicat que estan oberts al mercat i estan buscant un perfil similar, tot i que és complicat, ha reconegut a Gavi per suplir el migcampista andalús, recordem, lesionat de llarga durada. Demà a les 7 de la tarda aquest Barça-Almeria, a l'estadi Lluís Companys, un Barça que, ho explicàvem ahir, jugarà contra el Nàpols d'aquí a 2 mesos, als vuitens de final de la Champions masculina. Ahir a la tarda ja coneixíem els horaris d'aquesta eliminatòria, l'anada a Nàpols, a l'estadi Diego Armando Maradona, el dimecres 21 de febrer a les 9 de la nit. La tornada serà el dimarts 12 de març. A la mateixa hora a Barcelona-Montjuïc. Veurem com arriben d'aquí a 2 mesos els dos equips. I el més immediat, com dèiem, és aquesta jornada intersemanal que comença avui a primera i també a segona. L'Espanyol rep aquesta nit a l'Stage Front Stadium al Burgos, un equip de mitja taula amb l'objectiu de tornar a guanyar després de 3 jornades sense fer-ho per retallar distàncies a la part alta de la classificació. Per sort per al conjunt perico, els seus rivals també es van deixar en punt sense anar més en lluny. Ahir va perdre el Valladolid, el camp del filial del Villarreal, i per tant l'Espanyol té la segona plaça, que també dona ascens, el bitllet per l'ascens directe a primera, a només 2 punts. El líder leganès està a 5. Per al tècnic perico Luis Miguel Ramis, el gran repte és aconseguir continuïtat i regularitat.
Desde luego, después de haber obtenido un buen resultado, lo que quiero es que el siguiente sea bueno. Por lo tanto, está bien. Buscamos con muchísima ilusión ser nosotros, plasmarlo en el campo, demostrar de lo que somos capaces, y cada partido es diferente, pero tenemos que conseguir minutos buenos de continuidad, de no dejar crecer al rival y de, como siempre, ir hacia donde nosotros queramos, no hacia donde quiera el rival, aunque haya momentos del partido, lógicamente, en que el rival te apriete y tengamos que responder.
Veurem si avui a casa trobem la millor versió de l'Espanyol, que no podrà comptar amb els lesionats Víctor Ruiz, Nico Melamed, Cabrera i Lazo, a més dels sancionats Pol Lozano i José Grajera. A 2:15 de la nit, a l'últim partit de l'any per als pericos a casa, Cornellà al Prat, aquest Espanyol-Burgos. En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en aquest desembre tapaïdíssim de partits. Aquest vespre toca Euroliga masculina i després de 3 partits al Palau i d'una petita crisi amb 3 derrotes consecutives, trencades diumenge amb la victòria contra el Baskonia, avui els blaugranes tornen a jugar fora. En aquest cas, a la pista de l'Alba de Berlín, el tècnic Roger Grimau assumia un cop més la pressió d'haver de guanyar avui l'equip alemany, cué a l'Euroliga després de guanyar només 2 dels 14 partits jugats.
Estar al Barça la pressió és la que és i sempre és. Sempre hi ha pressió, jugues contra qui jugues. L'important és que nosaltres siguem conscients que ho som de la dificultat del rival i especialment saber que si nosaltres estem a un bon nivell, doncs competim allà on sigui, però que si no ho estem, en les últimes derrotes que hem tingut ens ho han demostrat, no? que costa molt perquè és que i no anem en tòpics, perquè és que realment és així, ja qualsevol equip et pot guanyar.
Un Grimau que analitzava el rival d'avui reconeixia que estava més tranquil després de la victòria de diumenge.
Tranquil no tant pel resultat que també, sinó per haver fet una bona feina i haver recuperat sensacions, però a la vegada ja donant moltes voltes al cap i ja està, no donant temps de relaxar-se. No? Tenen un estil de joc complicat de parar, són molt ràpids, tots molts jugadors que són capaços de ficar la pilota a terra, a bons tiradors, amb pilotes de poste baix, allà a casa seva juguen a una velocitat diferent. Vull dir que hem d'estar molt, molt sòlids per guanyar.
Els blaugranes són segons, empatats en la Virtus de Bolonya, i hi ha 3 victòries al Madrid, que és només ha perdut un partit aquest vespre, a les 8, aquest Alba de Berlín-Barça. I us ho explicàvem ahir, l'Espàrroni Girona va decidir per sorpresa ahir destituir l'entrenadora Laura Antoja, després de la derrota sobretot a la Lliga Femenina de dissabte a Fontejau contra Estudiantes. Ahir a la tarda es va explicar i va donar els motius la directora esportiva Laia Palau.
Més cap als resultats, que també, sobretot després del partit de dissabte passat, la sensació que teníem des del club era que l'equip no acabava de convèncer, vull dir, ni a nosaltres ni al públic de Fontejau. Sabeu que estem en un moment complicat per nosaltres amb la competència que tenim amb el futbol i amb el bàsquet, i que aquest any hem fet una aposta important amb aquesta plantilla que podria ser d'Eurolliga, i sí, com a club tenim una urgència.
Sobre el futur, Laia Palau va dir que encara no tenen tancat, però que la persona que dirigirà la banqueta de l'Uni no serà un experiment, serà una persona amb experiència per tenir una adaptació ràpida.
Sí, ara el perfil que busquem d'entrenador no farem invents. Intentarem buscar algú que tingui experiència i que sàpiga de què va això, perquè també l'adaptació sigui el més ràpid possible. Encara no està del tot tancat i per això no us ho podem dir. Vull dir, de moment, Jordi porta aquesta setmana l'equip.
De moment, com dèiem, els dos partits d'aquesta setmana, demà a la tornada del 17 de final d'Eurocup femenina contra el Zetsgard hongarès i dissabte contra el Guernica a la Lliga Femenina, els dirigirà, com sentíem, el segon, Jordi Sargatal, qui ja va fer pujar el bàsquet Girona a la CB sent primer entrenador al final d'aquella temporada i d'aquella Final Four històrica. El Guernica, per cert, que ha destituït el seu fins ara entrenador, el Mario López, exseleccionador espanyol sub-16, sub-18 i sub-19, per presumptes abusos sexuals a una menor, un cas que va destapar ahir al País. I no marxem de terres gironines, encara en bàsquet, tornant a la part esportiva i en la categoria masculina, parlem ara de la Lliga EVA i del líder intractable, en ple de victòries 11-11 al Bisbal Bàsquet, que tanca l'any i se'n va de vacances ja pensant en el proper rival, el Mollet, segon classificat, amb un triomf menys per començar el 2024 amb un partidàs. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
La victòria ja la tenen assolida i no és per anar al capdavant de la Lliga EVA amb 11 victòries i cap derrota, sinó per omplir el pavelló setmana rere setmana plena basada d'aficionats, amics i familiars que no s'han volgut perdre ni un partit. L'equip Bisbal Bàsquet ha passat setmanes de diversos estats d'ànims, decepció i falta de seguretat a la final de la Lliga Catalana EVA contra el Mataró Parc Boet, o eufòria i optimisme i ganes de superar-se en partits com el jugat a la pista de l'Andratx a principis de mes amb un resultat ajustat. Hi ha hagut moments de tot, i és que, tot i acabar l'any imparables, els nois de Carles Rofes també han patit. En alguns partits els ha faltat més solidesa i han estat irregulars, però en d'altres han conquistat la pista i han celebrat victòries còmodes i èpiques. Ambiciosos, i gràcies a l'esforç i constància, han arribat en aquest moment dolç liderant el seu grup d'EVA amb fermesa. Ara els toca descansar i agafar energies pel retorn, dimecres 10 de gener contra el Mollet, el principal adversari de la competició. Els nois de Carles Rofes són humils i diuen que els queda lluny l'ascens, però qui sap si per Nadal, època de desitjos, es compleix algun dels seus somnis.
I abans d'acabar, el proper 5 de gener arrencarà una nova edició del Rally Dakar a l'Aràbia Saudita, i ahir l'equip de la marca CAC7 va presentar dos dels pilots amb més història en aquesta competició a casa nostra. Ahir el nostre company Joan Barberà en parlava amb la Laia Sanz, que afronta el seu 14è Dakar, el tercer en la categoria de cotxes, i ara podem escoltar la conversa de Joan Barberà amb Isidre Esteve, que correrà aquest gener al seu, atenció, 19è Dakar. L'escoltem.
Estem amb Isidre Esteve, amb el pilot d'Oliana, 19a participació al Rally Dakar, la del 2024. Isidre Esteve, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé, encantat d'estar aquí.
Passen els anys, Isidre Esteve segueix competint al Dakar, aquesta prova dura, complicada, però que porteu a les venes, al cap, i que quan arriben aquestes dates nadalenques dieu, jo vull ser un any més al Dakar.
Sí, ostres, fa força anys que estem aquí, no? Serà la 19a participació, com tu deies ara. I bé, hi ha hagut una primera part amb moto que va ser genial, que han estat 10 anys, no? Que estem a Barcelona i recordo el 2005, quan el Dakar va sortir d'aquí. I bé, ostres, ara em sento molt afortunat de poder continuar competint, tinguent un equip de primer nivell com tenim, després d'haver patit la meva lesió el 2007, saps? De poder continuar estant aquí, poder continuar gaudint del món de l'esport, de l'esport de competició, i al final és un estil de vida, saps? No em sé veure d'una altra manera.
Perquè com és el dia a dia? Com és un dia la vida d'Isidre Esteve?
Després de l'accident, quan vàrem veure que teníem l'oportunitat de tornar a competir, també hi havia un altre projecte que teníem en mans i que ara també és sembla que és el 12è any, que és la Fundació Isidre Esteve, i compagino el meu dia a dia, una part de temps dedicat a la Fundació en aquest projecte social i una part dedicat a la competició. I la veritat és que la part de la competició no sols són les curses, és tot l'any. Saps preparar l'equip, preparar-ho tot, veure quin projecte esportiu es pot dibuixar, saps? Hi ha una miqueta de feina, però encantat de poder-ho fer.
Són aquestes coses personals, agradables, és a dir, hi ha la part competitiva i aquesta altra part, aquesta altra vessant, solidària.
Bé, ostres, mira, em sembla que sí, anem pel 12 any de la Fundació. Tenim un projecte molt important, que són els centres Pont, és a dir, és un centre que està ubicat al CAR de Sant Cugat i que treballem a través de l'esport i l'activitat física amb persones que pateixen discapacitat física. Obrim de dilluns a divendres, és un compromís. Saps? El tema de la Fundació és un compromís amb un mateix per poder ajudar la gent, saps? La gent que més ho necessita, no? I tenim d'altres projectes, treballem amb dones que pateixen violència de gènere, també, un altre projecte que tenim. Portem a terme estudis sobre la realitat virtual, hem desenvolupat el coixí intel·ligent que té nom, que es diu Núvolo. Fem molts projectes i tot està pensat en donar un cop de mà a les persones que pateixen problemes de mobilitat, saps? Crear projectes i productes que els aportin qualitat de vida.
I aquest 2024, què espera Isidre Esteve en aquest Dakar? Què vol fer? Quin és el seu repte? Quin és el seu gran objectiu?
Bé, de les edicions que portem a l'Aràbia Saudí, potser és la més radical de totes en quant a programa esportiu. Hi ha moltes novetats. Jo penso que serà una de les curses a l'Aràbia Saudita una més complicada de les que ens haurem fet, no? Per l'etapa semimarató, per l'etapa de 48 hores abans de l'Antiquarter, que és una altra marató. Hem tingut una bona temporada a la Baja Aragón i al Rally del Marroc i esperem ser competitius cada dia, a fer-ho bé, a estar contents. I la cursa ha canviat en tres aspectes. Un, hi ha més quilòmetres que mai. Dos, la incorporació aquesta de la crono 48 hores, que al final és una marató 100% de dunes, que gairebé són 600 quilòmetres de dunes, i després hi ha una semimarató un dia que només hi ha 2 hores per reparar el vehicle i continuar. I llavors totes les etapes s'han de trobar l'equilibri, saps? No crec que sigui una cursa tant a l'esprint com hem viscut alguna edició d'aquestes que hem fet a l'Aràbia Saudí.
Una última qüestió. Si mires darrere teu, que veus el cotxe, que veus CAC7, que veus aquest desert, que veus aquest sol, què penses de tot plegat, dels sponsors que tens, de CAC7, de tothom que participa d'alguna manera molt activament en fer tots aquests somnis possibles?
Mira, al final nosaltres podem gaudir d'aquest esport que ens permeti ser competitius gràcies al patrocini. És a dir, si no fos el patrocini, nosaltres no estaríem aquí. Saps? I marques com CAC7 fan possible això. Saps? Empatitzen amb el projecte. i nosaltres, ostres, en som conscients i ens agrada retornar aquest suport amb la major força possible, saps? No sols a vegades a través de resultats, sinó d'actituds, saps? De preparació, de poder compartir també, saps? Estem molt agraïts a aquest suport, naturalment.
Isidre Esteve, un plaer, moltíssimes gràcies, bones festes, bon 2024 i que et vagi tot molt bé i no perdis mai el somriure i aquesta alegria i aquesta vitalitat.
No ho perdrem mai, segur. Bones festes a tots vosaltres també, que gaudiu d'aquests dies en família i que gaudiu del Dakar, que comença el 5 de gener.
I en vol un últim apunt. Avui torna la Lliga Guerreres Iberdrola per al CACSA Granollers, després de més d'un mes d'aturada pel Mundial Femení. Aquest vespre les ballestanes visiten la pista del Porriño Gallec en un partit pendent de la primera volta. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Partit ajornat de la vuitena jornada de la Lliga Femenina d'handbol, el que enfronta avui el CACSA Granollers i el Porriño. L'encontre de cinquenes contra setenes, que són les ballestanes, arriba més d'un mes després de l'últim partit de la Lliga Femenina pel Granollers. Segons l'entrenador Robert Cuesta, tanquen la primera volta a una pista complicada.
Després de tant temps sense competir, doncs tornem a competir en un partit aplaçat de la jornada 8. Això implica que ja acabaríem la primera volta. Juguem una pista complicada contra un equip que juga molt bé, molt bones jugadores.
Cuesta apunta que, malgrat la dificultat del partit, les jugadores del Granollers donaran tot per atacar els punts febles de les gallegues i endur-se una victòria per tancar amb bon sabor de boca la primera meitat de la Lliga Guerreres Iberdrola.
Nosaltres també som conscients de la importància del partit, som conscients de com juguen elles, quins són els seus punts forts i els seus punts febles, i sens dubte anem a competir al màxim aquest partit.
Tot just després d'aquest partit ajornat, el divendres 22, tots els equips reprenen la competició amb la jornada 12 i l'inici de la segona volta de la Lliga Femenina d'handbol.
Gràcies, Fàtima. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Ja tens Sant Cugat a la butxaca? La targeta de punts de més de 80 botigues de Sant Cugat. Si no és així, sol·licita-la a les botigues adherides i aconsegueix un munt d'avantatges. Descomptes, obsequis, promocions especials, barrets de la nit en blanc i... No ens podem allargar tant. Consulta www.santcugatalabutxaca.cat. Ara també utilitza la teva targeta al mercat de Torreblanca.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Sol i fes-me ombra. Dóna'm
Dóna'm set i treu-me el son. Dóna'm temps, dóna'm foc. Poc a poc encén el joc. Parla'm d'aeroports i de viatges, de deserts i de miratges, dels somnis que vius, del que saps però mai no dius, del que penses quan somrius. Que tinc ganes d'estimar-te, de deixar-me dur pels aires, de sentir-te dir el meu nom, de que tu eres el meu nom.
Bona tarda, és dimarts, 19 de desembre de 2023, i els parla Marc Castro.